Una primera, d'una certa importància, una moció a favor d'avançar per part de l'Ajuntament les obres de construcció de l'Escola Agnès de Sitges. De fet, el que es reclama bàsicament en aquesta moció és això, que tenint en compte els nombrosos incompliments del calendari per part de la Generalitat, doncs que l'Ajuntament adopti el compromís d'estudiar les vies, les fórmules a través de la qual es pugui portar a terme la construcció definitivament. De fet, hi havia bona part dels membres de l'AMMA de l'Agnès de Sitges assistint al ple precisament per escoltar el debat sobre aquest punt. El debat que va bé, la majoria dels grups es van mostrar força a favor d'aquesta consideració, tant Jorge Carretero del Partit Popular com Vinyet Lluís com a portaveu de Sitges Grup Independent, però sobretot també com a regidora d'ensenyament, i també després va haver unes paraules de l'alcalde Miquel Forns. Vinyet Lluís va dir que l'últim compromís de la Generalitat és que el 2014 s'iniciaran les obres de construcció de l'escola, una escola que, com saben, ha d'anar a uns terrenys on hi ha la pista poliesportiva del barri de Quint Mar. Però a continuació hi va haver una consideració de Miquel Forns que com mínim crida l'atenció.
La fonamental del debat gairebé.
L'alcalde va dir que tot aquest procés ha ocasionat un desencís a l'alcaldia, que després de 2 anys no s'hagi aconseguit gairebé res avançar en aquest procés, doncs ha desencisat a l'alcalde, i que davant d'això entén que, malgrat el compromís per al 2014, la credibilitat que té la Generalitat en aquest tema per l'alcalde és zero. Ho va dir en aquestes paraules.
I no ens semblava que per cap altre tema
no
s'hagi pronunciat d'una forma tan explícita. La credibilitat és zero a l'entorn d'aquest tema. Però
un es planteja com deuen haver anat les reunions.
Exacte.
Perquè s'arribi d'això.
Però hi ha un marge de confiança que és fins a final d'aquest any.
Correcte, que és el que es va demanar, i de fet es va demanar una variació en aquest punt al grup municipal socialista, en el sentit de permetre doncs aquest petit marge fins a final d'any, si finalment es veia que aquest compromís tirava endavant, anava en ferm. I és que fins i tot hi haurà, segons va explicar l'alcalde, una visita del director general d'Educació d'Ensenyament de la Generalitat per tal d'explicar a l'AMMA, d'explicar als pares i mares interessats què ha de passar i com s'ha de fer aquest procés. Ja no és l'alcalde, ja no és l'Ajuntament, sinó que és directament la Generalitat la que haurà de donar explicacions davant d'aquest procés. Però clar, l'alcalde va dir que, per altra banda, això són 4 o 5 milions d'euros i que s'haurà de rascar molt doncs per veure d'on els pot treure l'Ajuntament en el cas que finalment no es concreti de manera positiva aquest compromís de la Generalitat.
Aleshores, Joan, ara hi ha un període, diguem-ne, una moratòria. Si abans de final d'any la Generalitat no ha licitat tot el que és aquest projecte, i per tant una licitació vol dir un expedient públic, un pressupost, i això es posa en marxa, si no ho fa abans de final d'any, l'Ajuntament tirarà pel dret i començarà ell mateix el procés.
Correcte.
Però aleshores haurà de rescabalar diners, canviant diners de partides, etcètera, etcètera, per aconseguir aquests entre 4 i 5 milions d'euros per poder començar a posar en marxa ja la construcció de l'escola.
Correcte, i en aquest sentit també Òscar Ortiz de la CUP, que havia anunciat inicialment el vot desfavorable de la seva formació en cas que el compromís no fos ferm a partir d'ara mateix, doncs escoltant les argumentacions de l'alcalde va decidir canviar aquest vot desfavorable a un vot d'abstenció, doncs per també facilitar aquest punt. En qualsevol cas, escoltem aquesta moció sencera a favor d'avançar per part de l'Ajuntament les obres de construcció de l'Escola Agnès de Sitges, que de la qual em feia de ponent el regidor del grup municipal socialista, Marquero.
La societat catalana ha canviat molt en poc temps. Ens toca viure un canvi d'època, de paradigma, on, com d'altres, el món educatiu i l'escola pública especialment pateixen directament aquests canvis. Les contínues retallades en els serveis públics no són sinó amenaces al manteniment d'un dels pilars claus de l'estat de benestar, l'educació pública. L'educació pública de qualitat i gratuïta és el factor que garanteix la igualtat d'oportunitats, la millor formació individual i col·lectiva, així com el progrés futur dels nostres infants i joves. És llavors responsabilitat dels poders públics la planificació, control i avaluació de la xarxa educativa del sector públic. Ens cal un sistema educatiu potent, de qualitat, innovador i orientat a les necessitats reals de la nostra societat. Necessitem continuar millorant els equipaments i infraestructures dels centres educatius per garantir les millors condicions d'habitabilitat, d'accessibilitat i de desplegament de noves tecnologies als serveis dels nostres infants i joves. En els darrers anys es va fer un esforç al país per anar completant la millora i la posada al dia dels centres educatius. Pel que fa a Sitges, la col·laboració i la bona entesa amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat es va traduir en la construcció dels edificis de nova planta de l'Escola Maria Usó i de l'IES Vinyet, així com la reforma de les instal·lacions de l'Institut Joan Ramon Benaprés, com a fites més destacades. Altrament, però, el mapa de centres escolars públics de Sitges no es va poder completar, atès que encara manca dur a terme la construcció de l'Escola Agnès de Sitges. Atès que l'Escola Agnès de Sitges va començar a funcionar l'any 2005 al barri de Campell en una instal·lació modular prefabricada que havia de ser provisional i transitòria fins a disposar d'un nou centre. Atès que l'Ajuntament de Sitges va formalitzar de manera definitiva la cessió del terreny per a la futura escola al febrer de l'any 2009 sobre una parcel·la d'equipaments públics al barri de Quim Mar. Atès que l'exercici de 2010 el Govern de la Generalitat de Catalunya acorda l'adjudicació del projecte constructiu de l'escola. Atès que a principis de l'any 2012 la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sitges anuncien que les obres començaran en el decurs de l'any i que s'inclou en els pressupostos de la Generalitat una partida de 600.000 euros destinada a l'inici dels treballs de l'escola Agnès de Sitges. Atès que en data 14 de febrer del 2012 el Govern de la Generalitat de Catalunya ratifica públicament el seu compromís de construir diversos centres educatius públics entre els quals es troba l'escola Agnès de Sitges. Atès que el 10 d'abril del 2013, incomplert el compromís d'inici de les obres de l'escola, en el decurs d'una reunió mantinguda entre representants de l'Ajuntament de Sitges i de la Generalitat de Catalunya, aquesta informa que han variat els criteris de construcció de l'escola i el futur centre passarà de dues a una línia, la qual cosa comportarà modificacions en el disseny del centre. Sembla ser més petit i amb un cost menor de construcció. Atès la situació d'interinitat dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya prorrogats des de fa més d'un any, atès que aquesta precària situació econòmica està comprometent la previsió de construcció i desenvolupament de la nova escola Agnès de Sitges, condemnant de manera indefinida els escolars que ja porten 8 anys en mòduls prefabricats a rebre la seva educació en unes instal·lacions poc adequades a les seves condicions, a les condicions que l'educació pública i de qualitat haurien d'oferir, atès que el govern municipal ha anunciat que en el darrer exercici pressupostari de l'Ajuntament es va tancar amb romanent de tresoreria amb saldo net positiu de 4 milions d'euros, atès que l'execució de les obres de la nova escola Agnès de Sitges s'han de considerar una prioritat improrrogable, a la vista d'altres experiències municipals on els ajuntaments han acordat signar convenis amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per l'avançament total o parcial i posterior retorn a les arques municipals del finançament de les obres i projectes tècnics per accelerar la construcció dels centres escolars públics, es proposa. Acords. Primer, instar el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a encetar la redacció i posterior signatura d'un conveni entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sitges que reguli les condicions de l'avançament total o parcial a càrrec de l'Ajuntament de Sitges i posterior retorn a les arques municipals dels recursos econòmics per a fer front a les obres d'edificació i projectes tècnics, si s'escau, relatius a la construcció de la nova escola Agnès de Sitges. Segon, vetllar perquè la modificació del projecte constructiu corresponent al pas de dues a una línia serveixi per adequar la posició i el volum edificat del nou equipament de manera que es redueixi l'impacte que aquest pugui tenir sobre l'entorn residencial que l'envolta. Parlem de les alçades. Tercer, disposar d'un termini màxim de 6 mesos a comptar des de la data del present ple municipal per l'inici de les obres. Quart, vetllar per a la remodelació del terreny actual que ocupa l'escola una vegada s'hagi produït el seu trasllat a Quim Mar, retornant-li les condicions de zona verda pública que disposa el Pla General de Sitges per al gaudi i descans dels ciutadans d'aquell barri en concret. Cinquè, constitució d'una comissió municipal de caràcter informatiu per al seguiment de les negociacions relatives a la redacció i signatura del conveni amb el Departament d'Ensenyament, així com per al seguiment de les obres del nou centre. A la comissió hi seran representants tots els grups polítics municipals amb representació al consistori, així com la direcció de l'escola, un representant de l'AMPA, un membre de l'Associació de Veïns de Quim Mar i un representant del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Sisè, estudiar la millora de l'accés pel poble sec, zona parc aquàtic, garantir el desviament i l'accessibilitat pel carrer Corts d'Aragó i la integració en el nou projecte de l'arbrat i la pantalla acústica vegetal existents, així com la recol·locació a tocar de l'escola, del parc infantil i la pista oberta, tot formant un conjunt d'equipaments públics. Setè, notificar aquests acords al Departament d'Ensenyament de la Generalitat, a l'AMPA de l'Agnès de Sitges, a la direcció de l'Agnès i a l'Associació de Veïns de Quim Mar. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Intervencions dels grups municipals. Senyora Vinyet Lluís, té la paraula. Senyor Jorge Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyor Forts. Es conocido que este grupo municipal, ya desde la legislatura pasada, cuando estábamos en la oposición, pues hemos venido reclamando la construcción de este centro escolar. Hoy nos presenta el grupo municipal PSC una moción en la cual pues propone una propuesta pues para poder avanzar la construcción de este centro. Nosotros hemos venido trabajando no solo a nivel municipal, sino a nivel también del Parlamento de Cataluña con iniciativas y propuestas hasta última hora, y de hecho podemos decir que en los últimos días pues han presentado sobre el tema de la Agnès de Sitges pues propuestas para que el Ayuntamiento y la Generalitat convenien pues el inicio de estas obras lo antes posible. Me avanzo, evidentemente vamos a apoyar la moción. Lo que en sí nos resulta paradójico es que el Grupo Municipal Socialista está proponiendo esta moción cuando en su mano estuvo durante 8 años, y durante no solo a nivel municipal, sino a nivel también de Cataluña, en la Generalitat, pues el haberla construido imprescindible. Y seguramente si hubieran tenido el mismo interés en aquellos momentos que ahora, pues la escuela ya estaría construida, y además seguramente no con una línea, sino con dos líneas. Pero bueno, lo cierto es que hoy en día estamos aquí. Es una propuesta que al Partido Popular, al Grupo Municipal, nos parece factible, y evidentemente la vamos a apoyar, pues remarcando que siempre hemos estado detrás de conseguir que la escuela Agnès de Sitges se ejecutara lo antes posible. Cuando hemos estado en gobierno también hemos asistido a reuniones, y desde el Parlamento de Cataluña, pues hasta, como he dicho, esta misma semana, pues hemos hecho llegar propuestas en ese sentido. No me extenderé más, anunciar nuestro voto positivo y deseando que la escuela sea una realidad lo antes posible. Gracias.
Gràcies, senyor Carretero. Senyora Vinyet Lluís, té la paraula.
Bé, una mica d'informació sobre les últimes dades que tenim. El passat divendres, dia 25, al Vall d'Aió vam anar a la Generalitat, ens vam de reunir amb el director general de centres públics, i realment aquesta vegada jo vaig sortir una mica més satisfeta del que altres vegades havia sortit. Realment es va comprometre que aquesta escola es faria. També ens va indicar que en aquest 2014 hi ha un crèdit pressupostari per poder tirar endavant l'escola. Els timings que ens va proposar, cosa que en realitat altres vegades doncs, no ens ho havien dit així de clar, és que abans de final d'any es licitarà aquest nou projecte, perquè, com bé vostès han dit, de dues línies passa a una sola línia. També dintre del primer trimestre de l'any es licitarà el projecte que hi hagin triat perquè puguin presentar-se doncs, les empreses que sigui per poder tirar doncs, i construir aquesta escola. Després d'això, durant l'any ja faran aquesta licitació i es van comprometre que abans del final d'any, del 2014, s'iniciarien les obres. Això no vol dir que nosaltres ens conformem amb això, sinó que degut a que tantes vegades doncs, la Generalitat ens ha dit que tiraria aquesta escola endavant i que no patíssim, nosaltres amb aquestes dubtes el que sí que els hi volíem dir és que votarem afirmativament a la seva moció, tot i que sí que ens agradaria que traguessin, que retiressin el punt número 3 de l'ordre del dia, dels acords, perquè el que sí que farem serà lluitar per poder, amb aquesta trajectòria que som conscients i que realment dintre de totes les possibilitats que tinguem aquest equip de govern, volem complir amb aquest afer i si veiem que la Generalitat no respon com altres vegades doncs, ens ho ha fet, buscarem la manera de poder arribar a acords a la Generalitat i poder avançar aquests diners. Gràcies.
Gràcies, senyor Villalluís. Més intervencions dels grups? Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
La CUP, a partir de l'estudi que hem pogut fer de la moció, ens mostrem completament favorables a les propostes que ha fet arribar doncs, el partit dels socialistes a través dels acords que hi ha en el redactat. Creiem que és important i és interessant que tiri endavant i esdevingui una realitat aquest projecte de l'Escola Agnès, perquè tot i que es vegi reduïda de dues a una línia, ens estem trobant que tot i les retallades de l'educació hi ha una necessitat d'escolaritzar nens, una necessitat perquè cada vegada, doncs, vulguem o no, hi ha dificultats inclús per a vegades reubicar alguns nens, ubicar alguns nens en el centre perquè no hi ha doncs, places suficients. Per tant, aquí estem observant que tot i haver una reducció de les línies, no ho volem interpretar-ho com un aspecte negatiu, tot el contrari. Per tant, la moció del Partit Socialista en el conjunt de tots els acords la considerem doncs, molt necessària i molt encertada, no per adherir-nos-hi, però sí per votar-hi a favor, que és el vot que anàvem a emetre, però veient la proposta de retirada d'un acord, nosaltres ens sentim còmodes d'aprovar la moció tal i com el Partit Socialista l'estava presentant. Per tant, esperarem les decisions d'aquest debat, veiem com acaba per emetre el nostre vot, o bé favorable o bé contrari. Gràcies.
Sí,
perdó. Gràcies, senyor Escar Ortiz. Senyora Villalluís, té la paraula.
Bé, a mi m'agradaria una mica, senyor Ortiz, que mesurés una mica el que diu. No hi ha cap nen que no s'hagi escolaritzat i que sapiguem des d'ensenyament hi ha classes que encara no han arribat a la ràtio. Vull dir, amb això no vull dir que no estigui d'acord amb tot l'altre que he dit, al contrari, però diem les coses pel seu propi nom. Tots els nens i nenes de Sitges estan escolaritzats.
Sí, sí.
Seguim endavant, més intervencions. Senyor Marquero, té la paraula.
Sí, gràcies. Primer agrair a la CUP el seu suport a aquesta moció, agrair a la CUP el suport a la moció, em sembla que ha dit que suportava, que donaria suport, sí. Sí, has dit que donava suport a la moció, no? Ah, no? Val. Ah, sí, sí, vale, perfecte, perfecte. És que el... Sí, sí, és el que jo he entès, però... També agrair al govern el suport a la moció. En tot cas, senyora Villalluís, acceptaríem treure el tercer acord, dels acords al tercer, donant confiança al govern en que farà tot el possible perquè això s'acceleri. Aquesta moció, senzillament, és una moció que els vol donar al govern un instrument perquè l'Agnès de Sitges sí o sí es faci, sí o sí. I és un instrument que els hi donem perquè això realment pues, pugui arribar al final. Al PP també li agrairé, el que passa és que no calia la coletilla, no calia la coletilla, senyor Carretero, perquè, clar, vostès van tenir 2 anys i tampoc van fer res. Van tenir 2 anys amb el tema de l'Agnès i no han avançat. Van tenir altres dificultats. Van tenir altres dificultats. Nosaltres, en els darrers 8 anys, jo no havia vist mai construir una escola. Jo no ho havia vist mai. Jo, en la meva vida. I els darrers 8 anys vam veure construir a l'Agnès de Sitges, vam veure construir... Vam veure construir el Maria Ussó, vam veure construir el Maria Ussó, Elias Vinyet i la reforma del Benaprés, a part d'una llar d'infants. Per tant, home, el comentari crec que era sobrer, es va arribar on es va poder amb l'Agnès i allà va quedar, vostès han continuat treballant, però ara els hi donem un instrument perquè això realment arribi fins al final. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Jo em sembla que... Perdó, senyor Jorge Carretero, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Forç. Home, jo crec que sí que calia per fer una miqueta d'història. També el Mari Ussó no va ser únicament, sinó que fer una escola, vostè ho sap, té un procés. d'un procés. El Mariusso, quan es va inaugurar, doncs ja portava un procés que precisament venia d'un govern anterior al Partit Socialista. El que sí que és veritat és que vostès van viure una realitat econòmica molt diferent de la que estem vivint. Precisament nosaltres teníem altres problemes, vostè ho ha dit. Altres problemes que venien d'una mala gestió, una mala gestió del Partit Socialista. Ja ens hagués agradat poder posar els diners per començar l'escola, però el que ens vam trobar és que ens faltaven 24 milions d'euros. Llavors, evidentment, nosaltres vam continuar treballant, vam estar parlant quan vam estar al govern, i afirmo que aquest govern ha estat parlant intentant solucionar el problema de la grandesa de Sitges, però bueno, la realitat econòmica a la Generalitat i als municipis i a Espanya en general doncs, era la que era. Vostès van viure una altra realitat econòmica en la qual, si haguessin tingut l'interès suficient, la poguessin haver construït.
Gràcies, senyor Carretero. Alguna intervenció més d'algun grup municipal? Simplement abans de passar la votació, i ho dic per no entrar en la dinàmica de la picabaralla de tu la podies haver fet, tu la podies haver fet, perquè no acabarem mai, l'escola està sense fer. Mireu, jo vull reconèixer, i ho dic com a batlle de Sitges, vull reconèixer el desencís de l'alcaldia, però també del govern, de no haver-nos sortit amb el tema de l'Agnès de Sitges des de fa 2 anys. Cada vegada que hem trepitjat la Conselleria d'Ensenyament hem sortit amb unes dates de construcció, perdó, de licitació, després de projecte o de construcció. I cada vegada no s'han complert. I aquest desencís l'he manifestat personalment, acompanyat amb la regidora d'Ensenyament, òbviament, a la Conselleria. I perquè ha arribat un punt, i això ho he transmès també a la presidenta de l'AMPA i a la direcció de l'escola, que la credibilitat és zero. És zero. Per tant, amb aquesta voluntat i amb la moció que ha presentat el Partit Socialista, el govern hem estat reflexionant de que realment ha arribat el moment de que si la Generalitat no ho fa, ho hem de fer nosaltres. Òbviament. El problema és els diners. El problema és els diners. Estem parlant de 4-5 milions d'euros. Per tant, haurem d'iniciar un debat profund a nivell municipal. En el moment que si això s'ha de produir, d'on surten aquests diners? D'on es treuen? Pensem que els diners, n'acabem de parlar en el pressupost, són els que són i, per tant, s'han de bellugar partides, no ens enganyem, però reconeixem que és una necessitat que davant l'incompliment de la Generalitat haurem de fer-ho. No obstant això, com que tampoc ens posarem a construir l'escola d'aquí a Nadal, el director general es va comprometre el que els dèiem, que abans de Nadal licitarien el projecte i que al llarg del primer trimestre del 2014 elaborarien el projecte per passar-lo de 2 línies a 1. Si això no ho compleixen, iniciarem aquesta iniciativa municipal de fer-ho nosaltres. Però d'aquí a Nadal deixarem que la Generalitat, per última vegada, compleixi el que ha dit. Amb això us vull dir que, com que la credibilitat que tenim respecte a això, i demano excuses perquè no sé ja què dir ni què fer a l'AMPA i als representants de l'escola, li vaig demanar al director general que fos ell el que vingués a explicar-ho. I en les properes setmanes seran convocats els grups municipals perquè el mateix director general, senyor Llobet, vingui i els expliqui això. I sigui ell el que compleixi o incompleixi la paraula de la Conselleria d'Ensenyament. I si no, ens posem en marxa com a municipi per avançar els calés. Per tant, agraeixo, pel que sembla, el vot afirmatiu de tot el plenari. Si us sembla, podem passar a la votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovada la moció per 19 vots a favor i una abstenció.
Perdó, senyor Escortit, hi ha hagut alguna confusió amb la votació?
No, simplement no sé de quina manera el ROM contemplaria que el grup de la CUP poguessin fer doncs, una explicació pel canvi de vot, perquè ens hem posicionat en que en relació al tercer acord, que finalment no ha estat inclòs, nosaltres decidiríem si votaríem a favor o en contra, per tant no contemplàvem l'abstenció. Per tant, no sé si el ROM contempla d'alguna manera aquest canvi de vot que hem tingut, que finalment ha sigut d'abstenció.
No, vostè l'està explicant ara, ja està. No?
Els motius vindrien a ser perquè vostè doncs, acaba de donar aquestes explicacions al moment que hi hagi les reunions pertinents. Per tant, hem decidit canviar de contra a abstenció.
D'acord, queda aclarit. Si li sembla, ho deixem aquí.
Per tant, llevat d'aquesta abstenció, la resta de regidors va votar a favor d'aquesta moció que presentava el grup del PSC per, vaja, diríem, instar, bé, perquè això de l'Escola Agnès de Sitges es resolgui d'una vegada. Sobre la taula també tenim avui, així ens ho han fet enviar, el que ha estat la petició del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament de Catalunya, a la mesa del Parlament, una petició que ha fet Josep Enric Millo i Santi Rodríguez Serra, portaveu i portaveu adjunt també amb la diputada del grup parlamentari del Partit Popular, Maria José García Cuevas, sobre precisament la qüestió del CEIPA Agnès de Sitges en el mateix sentit. Una proposta de resolució al Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a realitzar amb l'Ajuntament de Sitges un conveni de col·laboració que reguli les condicions de l'avançament total o parcial a càrrec de l'Ajuntament i posterior retorn dels recursos econòmics per fer front a les obres de construcció de la nova escola Agnès de Sitges, que tindria relació, vaja, en el fons, diríem que en el pitjor dels escenaris, que és que l'Ajuntament hagi de començar les obres i després la Generalitat li aporti els diners per les obres. Però bé, en qualsevol cas, està presentada a la mesa del Parlament tal dia com ahir, el 28 d'octubre del 2013, aquesta petició de Josep Enric Millo, de Maria José García Cuevas i de Santi Rodríguez, diputats del Partit Popular. Tot plegat, en el fons, com també ahir el portaveu del Partit Popular, Jorge Carretero, i com, en aquest cas, Marquero del grup del PSC posaven sobre la taula, i l'alcalde també amb aquest plany de dir, hem intentat fer-ho possible i aquí ningú ha complert els terminis de res i aquí estem encara sense escola. Escola d'una línia, recordin que aquí ja hi ha hagut una, diguem-ne, una renúncia que és, en principi era una escola de dues línies, ara serà una escola d'una línia, però és clar, al final ni la línia s'arribarà a dibuixar de seguir això així, i per tant un cop de puny sobre la taula que ha de venir o no abans de final d'any. Per on seguim, Joan?
Doncs a la segona de les mocions que presentava el grup municipal del PSC, en aquesta simplement l'esmentarem, una moció per uns serveis socials bàsics de qualitat a Sitges, una moció que reclamava el màxim d'implicació municipal i de dotació pressupostària i de personal en els serveis socials de l'Ajuntament. Va ser contestada aquesta moció, per una banda, per el regidor de Recursos Humans, Magí Almirall, dient que doncs el canvi, alguna part dels canvis que demanava el PSC són complicats, en el sentit que es demanava el reciclatge d'alguns administratius que tenen la titulació suficient com per poder desenvolupar les tasques als serveis socials. I per altra banda també Marc Martínez, que va dir que per una banda era molt benvinguda qualsevol increment de les capacitats del seu departament per poder afrontar les nombroses situacions amb les que s'han de trobar, però que per altra banda doncs aquests esforços ja s'estan fent i que per tant entenia que no hi havia una necessitat de l'aprovació d'aquesta moció. En qualsevol cas, va haver un cert debat i que al final el debat es va tancar amb un resultat inèdit en aquesta legislatura. 10 vots a favor, 10 vots en contra. El PSC, juntament amb la CUP i el Partit Popular, l'oposició, van votar a favor, mentre que els tres grups del govern, Convergència i Unió, Sitges Grup Independent, Nou Horitzó, hi van votar en contra. Com hi faltava una regidora que hagués desequilibrat la qüestió, que era Mercè Espada, doncs la cosa va quedar equilibrada amb el vot de qualitat de l'alcalde, que com va votar en contra, doncs va permetre rebutjar la moció per part del govern. I per últim, una moció que presentava l'alcaldia. De fet, es veu, és una cosa com a mínim paradoxal, l'alcaldia en principi no presenta mocions, sinó que presenta punts a l'ordre del dia, però en aquest cas, al tractar-se d'una...
O sigui, perquè tothom ens entengui, aquí no estem parlant d'un grup polític que presenti una moció, sinó del Departament d'Alcaldia.
Aleshores, aquí el secretari va fer una matisació, i és que l'alcaldia no presenta mocions, sinó que presenta punts, i que per tant aquests punts han de ser aprovats pel torn d'urgència, perquè si no han d'estar dintre de l'ordre del dia. Es va votar l'urgència, es va acceptar l'urgència, i a partir d'aquí una moció que presentava l'alcaldia per aprovar la declaració institucional de condemna contra els actes violents. Això ve arran del famós assalt al Centre Blanquerna de Madrid l'11 de setembre per part d'un grup d'energúmens i doncs tot el que ha passat posteriorment. Va néixer la idea de rebutjar a partir d'aquell acte, però després en reunió, en la reunió de la Junta de Portaveus, sembla ser que es van fer diverses matisacions o diverses apreciacions per incrementar també la quantitat del rebuig. El que passa és que d'aquest debat de matisacions no hi va participar la CUP perquè, ara ho sentiran, Òscar Ortiz no va arribar tard al dia de la Junta de Portaveus i ja s'havia tractat el tema. Sembla ser que per petició del Partit Popular es va incloure un dels punts que era rebutjar també els actes de crema de banderes, de la bandera espanyola i de la bandera francesa, que van tenir lloc també el mateix 11 de setembre per part d'un altre grup radical a Barcelona. Això va ser acceptat tant per govern com per el PSC, però la CUP en principi no hi està d'acord, perquè entén la CUP que comparar els dos actes, comparar l'assalt a la Blanquerna amb una crema de banderes, és comparar el que és un acte feixista amb un que no ho és, o que és un acte de ràbia, segons va dir textualment Òscar Ortiz. I per tant no estava d'acord en el redactat complet de la moció.
D'aquesta declaració, no?
Aquesta explicació de vot d'Òscar Ortiz va molestar a l'alcalde, dient que el que es pretenia amb aquesta moció era un rebuig unànime de la violència per part de tots els grups polítics municipals, i que per tant, si Òscar Ortiz no havia fet els deures, perquè sembla ser que des de l'Ajuntament s'havia enviat el contingut complet d'aquesta declaració institucional
a tots els
portaveus, doncs aquestes matisacions les podia haver fet per escrit en resposta en aquell correu i s'hagués arribat a una solució de consens que tothom hi hagués pogut estar d'acord, i no portar-ho al ple per després escenificar una desunió que de fet va en contra de l'esperit inicial d'aquesta moció. Òscar Ortiz es va refermar en el no volem barrejar el que considera que són actes feixistes del que considera que no ho són, dintre de la mateixa categoria, mentre que tant Ricard Vicente com Jorge Carretero van donar suport a l'argumentació de l'alcalde, en el sentit que el que s'ha de rebutjar és un acte violent en si, sigui un acte de violència contra les persones, sigui un acte de violència contra els símbols, que després pot comportar també conseqüentment un acte de violència contra persones. Per tant, en aquest debat es va quedar, i finalment doncs, el que volia ser una moció que, per aprovar-se per unanimitat, va quedar-se amb 19 vots a favor i el vot contrari de la CUP.
Un debat tens, doncs, eh?
Sí, un debat tens, o com a mínim un debat que a ningú dels participants li va agradar haver de participar, a partir doncs d'una qüestió de formes, perquè de fet el que entenem és que va haver una qüestió de formes que ningú va controlar, i aleshores a partir d'aquí doncs es va desembocar que el debat que s'hauria d'haver fet, diguem, dintre de la cuina, es va fer al Saló de Plens. Escoltem tota el contingut de la moció amb la presentació que òbviament feia l'alcalde.
Seguim endavant amb la última de les mocions que, com saben els portaveus, es va comentar a la Junta de Portaveus, que és la moció que presenta l'alcaldia per aprovar la declaració institucional de condemna dels actes violents. Llegeixo el text, és molt curta la moció, i es va debatre i es va acordar entre tots els grups municipals. Diu així: el passat 11 de setembre, durant la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, un grup de feixistes van assaltar el Centre Cultural Blanquerna, la delegació de la Generalitat de Catalunya a Madrid, i van agredir alguns dels assistents. Van destrossar mobiliari i van llançar gasos lacrimògens. El mateix dia, altres persones van cremar banderes d'Espanya i de França a Barcelona. I aquest mes d'octubre, el monòlit del president Lluís Companys a Sitges ha patit actes de vandalisme i d'intolerància. L'Ajuntament de Sitges volem expressar la nostra més enèrgica condemna davant de la gravetat d'aquests fets. És intolerable que es produeixin actes com aquests. La democràcia és incompatible amb actes violents que vulnerin la llibertat i la pluralitat. Enfront d'aquells que practiquen la intolerància, menyspreen la convivència i no respecten ni la llibertat d'expressió, ni les institucions, ni la integritat de les persones que pensen diferent, aquest consistori manifesta, una vegada més, el ferm compromís d'aquesta institució amb la llibertat i amb la democràcia, així com fem una crida al respecte per tota ideologia. Pels motius exposats, es proposa al ple de l'Ajuntament la següent moció, adoptant els següents acords. Primer, aprovar la declaració institucional de condemna dels actes violents. I segon, manifestar el nostre rebuig rotund pels fets ocorreguts durant la celebració de la Diada, així com els succeïts en el nostre municipi. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Abans de tot, senyor Batlle, nosaltres volem esmentar, suposo que vostè ho va interpretar-ho d'aquesta manera, però el punt en l'ordre del dia de la Junta de Portaveus on es va tractar aquest tema era, si no recordo malament, estic fent memòria per poder recargar l'email, però era el tercer punt en l'ordre del dia, creiem. Ara s'ha carregat, si m'ho permet un moment.
Avui no...
Exacte. Exactament era el tercer punt en l'ordre del dia de la passada Junta de Portaveus. Voldria recordar, i perquè més que res quedi clar abans del posicionament que farem com a CUP, que en aquell moment jo no hi era present en la Junta de Portaveus perquè per motius laborals aquell dia em vaig endarrerir en la meva presència, d'acord? Llavors, quan vostè ha citat que va ser doncs, acceptat unànimament per tots els grups, esmentem que la CUP en aquell moment no hi érem, i és més, portàvem també una consulta en el secretari en relació a aquesta moció, perquè no la vam trobar en la documentació de les comissions informatives i no va ser presentada com d'urgència, i així l'hem trobada ara aquí en l'ordinària del ple. I això ens ha estranyat, i simplement era per demanar doncs, si se'ns podia aclarir, perquè enteníem que això s'ha de votar primer com a urgència i després tenir el debat. Però si em vol donar explicacions bé, i si no, engego amb el posicionament que tenim en referència a aquesta moció.
Si no recordo malament, ho va dictaminar la comissió? No.
Aquest punt no va ser dictaminat, és una moció d'alcaldia que segons el ROM s'hauria de votar primerament la seva adopció com a urgència.
Doncs procedim a votar l'urgència. En qualsevol cas, és cert, vostè va arribar tard a la Junta de Portaveus, havíem parlat, però si no recordo malament, l'endemà o al cap de dos dies es va enviar des de l'alcaldia el text de la moció en base al que havíem parlat a l'anterior ple i es va demanar als grups municipals que donguessin el seu punt de vista si aquest era el text, el contingut que es volia acceptar, si es volien fer esmenes, i els grups que van voler van opinar. I a més es va demanar que es contestés en obert a tots els portaveus perquè tothom fos conscient de si s'introduïen esmenes, quines eren. Per tant, se n'ha parlat i l'oferiment hi és. Si algun grup no ha volgut opinar o no ha pogut, és una altra qüestió. Per tant, perdó.
És l'article 139 del ROM.
Doncs procedim a votar l'urgència. Vots a favor de la declaració d'urgència? Vots en contra? Seguim amb el debat, perdó.
Sí, queda aprovada l'urgència per 19 vots a favor i un en contra.
Seguim doncs amb el debat. Ja hem llegit el text. Tenia la paraula el senyor Oscar Ortiz.
Gràcies, senyor Batlle. Gràcies també per les explicacions que ha donat. Gràcies al senyor secretari que ens ha pogut posar llum perquè teníem aquest dubte. I bé, vostè cita, i abans de fer el nostre posicionament, que considerem és important, doncs, vostè quan cita que els grups vam poder doncs, expressar-nos, no li aniré en contra del que ens està justificant. Però no això o aquest fet dona per entendre que hi ha unanimitat en aquesta moció. Nosaltres ens posicionem en contra d'aquesta moció perquè en l'últim ple recordem que vostè en el moment del descans, abans de la sessió de control, ens va fer la proposta, ens va reunir aquí a tots els portaveus i en aquell moment hi havia una proposta de text que no va poder tirar endavant en el ple de setembre i que ens vàrem emplaçar, sí, a portar-ho al mes d'octubre. Però vostè ja sap el posicionament que en aquell moment vam adoptar la CUP. Estàvem completament d'acord amb el text inicial, amb l'aportació inicial que fem vostès des de govern, però no amb una que va sorgir. Per tant, ens expliquem clar perquè tothom ho entengui, perquè és un tema molt delicat el que avui ens porta aquesta moció. I des de la CUP serem clars. L'aprovació d'aquesta moció, tal com està redactada, suposa una banalització d'un fet greu com és el feixisme. La comparació entre unes agressions feixistes amb una acció de ràbia que no aporta res i que és inofensiva contra les banderes de dos estats que neguen drets al nostre poble és una banalització del feixisme molt greu, que dona ales a l'extrema dreta, com s'ha patit amb els assassinats d'Aymeric a França, de Fisas a Grècia o de Carlos Palomino a Madrid. És molt greu que una opció política, i com la seva història demostra, i no parem de veure, passa per l'eliminació física de qualsevol opció alternativa. Posar el mateix nivell i, per tant, doncs, comparar el moviment feixista amb l'acte que es va dur a terme al fossar les Moreres és un joc molt perillós, del qual la nostra candidatura no en pensem formar-ne part. Pensin que aquesta banalització la que permet que el feixisme no pari de créixer a Europa. Aquesta mateixa comparació que vostès ens proposen en aquesta moció coincideix clarament amb la que van dur a terme membres de l'extrema dreta mediàtica per tal de rebaixar el contingut polític de l'etat feixista a la llibreria Blanquerna. Desitgem i demanem enèrgicament que el nostre Ajuntament no assumi aquest joc tan perillós. El feixisme avança a base d'aquest tipus de banalitzacions i la normalització de la seva existència, i avança més quan en l'actitud responsable d'alguns polítics se'ls hi suma el clima d'impunitat existent en l'estat espanyol, on des del procés polític de la mal anomenada transició han mort més de 100 persones en atacs feixistes. La transició no va acabar amb el feixisme, sinó que el va assimilar i els corpuscles feixistes han gaudit de subvencions i des d'aleshores d'un clima d'impunitat, com per exemple condemnar amb 300 euros la multa als agressors de la Blanquerna, que pocs dies després veien pels carrers de Barcelona en la concentració feixista del 12 d'octubre. Fem memòria, també hi recordem un altre exemple de com la banalització del feixisme va portar impunitat. L'assassinat del jove antifeixista independentista valencià Guillem Agulló, que aquest abril recordem que fa 20 anys que ens va deixar després de perdre la vida a mans d'un grupuscle feixista a Montanejos. L'autor confès d'aquests fets, Pedro Cuevas, va ser condemnat tan sols a 14 anys de presó perquè el jutge va considerar que no es va produir una agressió feixista, sinó que la va banalitzar i la va reduir a una simple baralla entre joves. Finalment, l'assassí de Guillem Agulló tan sols va estar 4 anys a la presó. Podríem posar més exemples de banalització i d'impunitats, però no ens allargarem menys perquè si no encara hi haurà qui dirà que som nosaltres qui estem banalitzant. D'aquesta manera demanem votar només la condemna a l'assalt feixista de la llibreria Blanquerna a Madrid i de les agressions patides pels qui allí dins hi eren, que teníem entès era la proposta inicial del govern, i no caure en aquesta banalització de comparar agressions físiques del feixisme davant d'una qüestió de símbols, senzillament. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Jo vull recordar que la moció que tractem no és sobre el feixisme, sinó sobre els actes violents. I això inclou tot, unes coses i unes altres. I em sap molt de greu, perquè jo entenia que la voluntat d'aquesta moció era que el ple unànimament es posicionés en contra dels actes violents en el nostre municipi i fora, que ara ens trobem amb el que ens estem trobant, perquè no s'ha fet la feina. Perquè aquest discurs, senyor Òscar Ortiz, l'hauria d'haver fet a la Junta de Portaveus. I si va arribar tard, després posar-se en contacte amb els portaveus i dir, escolteu, la posició de la CUP és aquesta i per tant anem a pactar la moció d'una altra manera, o contestar els correus electrònics on hi havia el text, no venir aquí sense que la resta de portaveus no sapiguem res, creient-nos que realment anem a fer un acte unànim perquè la institució es pronunciés en contra dels actes violents, i ens trobem amb el que ens estem trobant. Em sap molt de greu, perquè aquesta no era la vocació ni la voluntat d'aquesta moció. Malgrat tot, jo penso que hem de passar a la votació perquè és el que vam quedar en la Junta de Portaveus. I si algú arriba tard a la Junta de Portaveus, s'ha d'informar dels punts que s'han tractat. Aquesta és la responsabilitat que tenim com a regidors i regidores d'aquest Ajuntament. Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Tan sols recordar que certament inicialment només hi havia aquest plantejament de l'assalt a la delegació de la Generalitat a Madrid el dia 11 de setembre, justament perquè recordarà l'alcalde que va ser el Partit Socialista qui va proposar, per tal que s'hi adherissin tots els grups municipals, doncs aquesta condemna. En el seu moment, també és cert el que està dient l'alcalde, en Junta de Portaveus es va parlar sobre el fet que altres portaveus posaven sobre la taula altres actes d'intolerància, i si bé és molt difícil comparar les coses, sóc plenament conscient i no hauríem d'entrar en aquest nivell, la voluntat era de que en una sèrie d'actes violents doncs condemnessis tots plegats tots aquests actes. Per tant, no puc sinó recolzar l'alcalde en aquest sentit. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Carretero, té la paraula.
Sí, no me alargaré mucho. Confirmo lo que aquí se ha dicho por el señor Fons y por el señor Ricard Vicente. Lamento que no se adhiera usted a esta moción. Realmente es una lástima que no sea unánime, porque además yo creo que o creemos que se ha de condenar todo aquello que no es correcto, y no es correcto una cosa ni un acto ni otro, porque además uno y otro van aparejados y una cosa lleva a la otra. O sea, lo que se hace es crispar el ambiente y una cosa lleva a la otra. Por tanto, creo que obramos correctamente aprobando esta moción. Yo le invito a que se una. Usted ha hecho un discurso aquí, pues que realmente ya se ve. Usted nos acusa a nosotros de extremistas, pero aquí el extremista o el extremismo lo está representando en este momento usted y su partido. Están realmente pues una posición muy extrema, cuando lo que se está votando aquí son unos actos que estoy seguro que ustedes mismos reconocen que no están bien. Pero, bueno, como son un partido político el que son, pues están decidiendo intentar utilizar todo esto para otros fines que no son el objeto de esta moción. El Grupo Municipal del Partido Popular tenía conocimiento de esta moción y, evidentemente, hizo su aportación. La agradecemos tanto al equipo de gobierno como al Partido Socialista que aceptara incluir la condena también de estos actos, pues que afectan también a nuestro sentimiento como país, como España, y bueno, pues nosotros la votaremos evidentemente a favor. Gracias.
Gràcies, senyor Carretero. Alguna intervenció més d'algun grup municipal? Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Dir simplement, abans de passar la votació, que a mi també em sap molt de greu doncs, estar sentint els diferents posicionaments dels grups municipals en el sentit dels arguments que surten per rebatre les nostres explicacions, que no són enteses i no volen ser enteses. I, per tant, fent un exercici, veiem que de demagògia ens acusen de que no condemnarem actes violents. Ha quedat, creiem, bastant ben explicada el nostre posicionament i, per tant, lamentem que els sàpiga greu, però mantindrem el nostre vot contrari a la moció. Gràcies.
Deixar ben clar que el que ens sap greu és que no ho expliqués on quan tocava, perquè probablement hagués impactat un contingut diferent, perquè tothom unànimament hagués votat a favor de condemnar els actes violents, que era l'objectiu del que estem fent ara, d'acord amb el que vam parlar a la Junta de Portaveus.
19 vots a favor, un vot en contra. L'aprovació d'aquesta moció que presentava l'alcaldia per aprovar la declaració institucional de condemna contra els actes violents. Encetava ja després d'aquesta moció els precs i preguntes dels diferents grups municipals i després aquest apartat de precs i preguntes del públic, Joan.
Sí, de fet, la CUP al final no va presentar precs i preguntes, va dir que les presentaria per escrit perquè entenia que sent el ple de pressupostos probablement s'allargaria més del compte. De fet, s'han allargat més els altres plens que aquest, però Òscar Ortiz no va formular cap qüestió. El Partit Popular només una, a la recuperació d'un prec ja de l'últim ple en el qual havia demanat els currículums dels dos càrrecs de confiança de l'Ajuntament. Sembla ser que la cap de Recursos Humans va contestar que no li constaven aquests currículums. Per tant, doncs, Jorge Carretero va expressar la seva sorpresa per aquesta resposta i va tornar a reclamar aquests currículums a qui li constin. I, per últim, el PSC va presentar una sèrie de qüestions, una sèrie de consideracions. Ens quedem amb una de les preguntes que va fer, i és el tema del Club Atlàntida. Sembla ser que hi ha hagut un projecte, es va redactar un projecte doncs, de reforma de l'indret, de l'Atlàntida.
Recapitulem una mica, recordaran que arran de totes les decisions judicials que han acabat per decidir el tancament de la discoteca Atlàntida, hi havia sobre la taula, o hi ha sobre la taula, a partir del nou entorn en el qual, des d'un punt de vista legal i administratiu, s'emmarca aquesta zona i els equipaments que s'hi puguin instal·lar o no, la intenció de fer un projecte que, d'alguna forma, torni a revitalitzar econòmicament la zona, però amb unes altres característiques des del punt de vista que no pot ser ja un projecte lúdic de discoteca, sinó que pot ser un projecte adreçat més a l'àmbit de la difusió del món de la natura, etc, etc. D'acord. A partir d'aquí, hi han hagut propostes que s'han deixat sobre la taula, projectes que s'han deixat sobre la taula?
Sí, es va redactar un projecte, però aquest projecte ha tingut l'informe desfavorable de la Generalitat de Catalunya, segons va explicar la regidora d'Urbanisme, Elena Redondo, pel motiu pel qual ara s'està refent o redactant aquest projecte. És el que va explicar la regidora, no es va anar més enllà, però de moment la primera de les propostes que s'ha presentat a la Generalitat no ha comptat amb l'aval de l'administració catalana, segons va explicar. I ja pel que fa al torn de preguntes del públic, sempre llarg aquest darrer dels torns, ja fora del que és l'ordinalitat de la sessió plenària, va haver doncs, diverses consideracions, vam parlar doncs, el president de Quintmar sobre algun dels aspectes concrets de la seva urbanització, també va parlar el president de Vallpineda sobre algun altre dels seus, i també una veïna de les botigues, també en un tema que ja havia sortit en un altre ple, en una desconsideració que ell entén que havien tingut amb ell, envers ella, les persones que estan al càrrec de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de les Botigues. Va ser resposta per al regidor Magí Almirall, però doncs en principi no va arribar tampoc a cap solució. També va parlar Carles Nicolàs en nom de la taula del tercer sector, agraint en general a la majoria dels regidors, del govern i també de l'oposició, doncs la bona disposició, i bé, va rebre també l'agraïment per part de l'alcalde de la feina que s'està fent i de les propostes que s'han llançat i que poden tenir alguna notícia positiva en les properes setmanes, en els propers mesos, a partir d'aquesta feina. Va haver més consideracions també per algun altre dels membres del públic, però ens quedem i escoltarem les que feia Cristina Martínez en nom de la plataforma per uns impostos i uns serveis justos. Ens quedem sobretot amb aquesta valoració, perquè de fet és la valoració que fa la plataforma després de l'aprovació de les ordenances fiscals de cara a l'any que ve. Per tant, entenem que el contingut és clarament noticiable. En aquest sentit, Cristina Martínez entén que la rebaixa de l'IBI finalment en el 0,98% continua sent insuficient i que s'hauria d'haver anat una miqueta més enllà. Entén Cristina Martínez que el grup municipal socialista doncs també és en part responsable de la situació actual de l'Ajuntament, i que per tant doncs per això no han apretat tampoc més per donar encara un pas més i acostar-se a les argumentacions que feia la plataforma. Entén Cristina Martínez també que els superàvits de l'últim pressupost i el tancament dels últims números de pressupostaris doncs permetien a l'Ajuntament encara apurar una miqueta més i rebaixar la capacitat recaptatòria davant de la situació impositiva davant de la que es troben els ciutadans. Escoltem, per tant, aquestes argumentacions. El que hem fet és simplement empalmar la pregunta o les consideracions que feia Cristina Martínez amb la resposta que li va donar finalment el regidor Jordi Mas. Una resposta simplement doncs apuntant que s'havia arribat a on es podia arribar, però que en qualsevol cas ara s'obria el termini d'al·legacions i que s'obriria doncs aquest període també de converses amb la plataforma per modelar encara una miqueta més aquest pressupost. I per en aquest sentit Jordi Mas va mostrar doncs la seva disposició a conversar encara abans del tancament del pressupost definitiu, entenem d'aquí a un parell de mesos, doncs amb la plataforma. Escoltem, per tant, seguides, les hem muntat així, la pregunta que formula Cristina Martínez i la resposta de Jordi Mas.
Hola, bona nit. Soc Cristina Martínez, membre de la plataforma i portaveu de la plataforma per uns impostos i serveis justos a Sitges. Novament intervenim en el plenari per comunicar la nostra opinió referent al tema dels pressupostos i sobretot els impostos que s'han aprovat provisionalment avui en aquest ple. Trobem que els pressupostos, en principi, que ens van presentar nosaltres anteriors als que segurament acabaran sent definits, però molt similars, amb diferències però aproximadament amb uns costos similars, creiem que és continuista. Ja ho hem denunciat altres vegades, que són uns pressupostos poc adaptats als temps. Uns pressupostos que tornen als 40 milions de costos en general, ja heretats d'uns similars del PSC, que generalment eren per lo que nosaltres els denunciàvem com a continuistes, però amb una pressió fiscal molt, molt més alta. En el 2011 i 2012 es pagava un IBI, és a dir, es cobrava un IBI a l'Ajuntament d'uns 15 milions d'euros. En el 2013 es van cobrar 25 milions d'euros i en el 2014 es pretén cobrar amb aquest nou tipus que avui han aprovat o sembla que aprovaran d'uns 20 milions d'euros. Amb el 0,98 o l'1% que ja vam dir en l'última intervenció que en el ple que no era un canvi de direcció i que no ens semblava prou suficient, també considerem que tampoc esborra el passat del PSC, que és insuficient com a voluntat de canvi de direcció. El PSC sabem tots que tenia una desenfrenada intenció pel deute i que aquest govern fins ara ha tingut una desenfrenada intenció per la pressió fiscal. Ara, amb aquests projectes en comú, francament, donen una sospita al resultat i, evidentment, donen un estat de preocupació. Les millores que ens proposen amb valls de milions amunt, milions avall, poc concretes per a l'entenedor, nosaltres les hem treballat a través de valors mitjos perquè tot sigui molt més fàcil per entendre. És a dir, una propietat que té un valor catastral de 227.000 euros amb 397 euros, en el 2012 va pagar d'IBI 829 euros de quota líquida. En el 2013 va pagar 1.060 euros amb un sol exercici. En el 2014, amb aquest tipus que es vol aprovar del 0,98, pagarà uns 1.009 euros. És a dir, de 1.060 a 1.009 euros tampoc hi ha una gran diferència. És a dir, que encara que baixi el tipus perquè en el 2023 era del 1,213, hem de tindre en compte que el valor catastral es va actualitzant amb les seves bonificacions any rere any durant els propis 10, els pròxims 10, i que la quota a pagar, encara que baixi el tipus impositiu, no, si no fas el càlcul, pot ser enganyós. En realitat, el que ens han proposat aquí és pagar del 2013, que eren 1.060 euros amb aquest exemple, a pagar 1.009 euros. Amb el 0,85 que proposa la plataforma és uns 875 euros, per contra del 2012 que es pagaven 829. Creiem que és l'evolució natural i equilibrada en la qual un augment d'impost hauria de tindre en 2 anys i no aquest ball de pujades i baixades i sobretot de pujades sostingudes. Modestament també volem apuntar que la rebaixa de la brossa i de les plusvàlues tothom sabem qui la va proposar. També possibilitats per dirigir el pressupost a uns impostos i serveis justos que creiem que aquests canvis de l'IBI no han assolit. O sigui, creiem, amb aquest exemple que hem donat, creiem que realment la rebaixa de el que pagarà la gent no és realment una gran conquesta. Sabem que les files... Sabem que el pressupost és molt complex de llegir perquè hem fet molta feina. Els pressupostos tenen 1.800 files per comparar. 1.800 files el del 2013 i 1.800 files el del 2014. És molta feina, poc escoltada, però molta feina feta, i que ara tenim ja tanta informació i tantes dades que no ens quadren el fum tan car que sempre ens han volgut vendre, les quals les millores són, per exemple, en els pressupostos d'aquestes 1.800 files, veus que la gran majoria dels números és un tallar i enganxar, del 2013 al 2014, sense cap intenció i sense fer cap esforç de tindre eficiència de millora una xifra amb l'altra. És que ni un sol euro en la majoria de les 1.800 files. L'augment del pressupost de l'any passat aquest ha sigut de 1.600.040.745 euros del pressupost presentat. Aquest augment del pressupost realment ve... no és gaire ben justificat, perquè realment ve del capítol 2, no? I el capítol 2 està esbiaixat ben bé les intencions d'aquest augment. No es veu una intenció clara dels motius. També volem denunciar amb diverses coses que hem sentit aquí en el ple i amb anàlisis que nosaltres hem fet, i és el resultat que dona l'ingrés de l'IBI per al valor catastral estipulat per l'Estat amb el que vostès declaren que tindran i amb el que realment els càlculs dona. És a dir, en el 2012, els càlculs de l'IBI, segons els valors catastrals que també publica l'Estat, coincideixen amb els que realment es van ingressar o pressupostar, que són els 15 milions d'euros. En canvi, en el 2013 i el 2014 hi ha una diferència d'1.300.000 euros de a la baixa. És a dir, en principi s'haguessin hagut d'ingressar, segons el que vostès pressuposen, 1.300.000 euros més el 2013 i el 2014, segons el que vostès posen en el pressupost. És a dir, que en el pressupost del 2014 vostès pressuposen que ingressaran 20.200.000 euros amb un tipus impositiu del 1.113, val? I a nosaltres, segons els càlculs, ens donava que sortiria 21.534.000. Això amb els mateixos valors catastrals en els que es calcula el 2012, en el qual quadren. Per tant, aquí aquesta desviació realment no s'entén. De la mateixa manera que tampoc s'entén, com aquí han dit ara, que amb un punt del tipus impositiu, és a dir, del 1,113 en el 0,98, aquí es deia que, diguéssim, hi hauria una diferència d'ingrés per IBI de 2 milions i pico. I segons els nostres càlculs, aquesta diferència és de 1.112.185 euros. Per tant, els valors catastrals que en el 2015, que en el 2011 quadren, per què no quadren en el 13 i en el 14? Perquè els dona l'Estat igualment. Aquí creiem que hi ha una intenció de, o de falta de rigor o d'amagar verdaderament els ingressos reals que s'acabaran tenint per l'IBI. Això afegit al 1.600.000 euros d'augment del pressupost no massa ben justificats, en traiem 3 milions. Aquests 3 milions sí, és absolutament la diferència amb la qual es posaria el tipus impositiu a un 0,85, sense tocar cap partida social, sense tocar cap desmembrament del sistema municipal financer. És simplement que els números grossos surten les possibilitats del 0,85. Ja no els hi dic si a més fas anàlisis d'eficiència en totes aquestes 1.800 files. Per tant, per nosaltres, la festa que modestament aquí disfruten és ben diferent. Bona nit.
Sí, molt breument, i també fent una mica èmfasi en tots aquests detalls que la plataforma necessiti sobre el pressupost, evidentment, a la seva disposició, com sempre hem estat, tant el regidor com els tècnics de la regidoria. Sobre el tema de la quota de l'IBI, l'exemple que vostès posen, doncs, bueno, felicito que realment, com a mínim, hem confirmat que sí que hi ha una rebaixa de la quota de l'IBI. L'exemple que vostès posen ja planteja aquesta rebaixa del 4,8% de la quota de l'IBI, el qual és realment l'objectiu de la disminució de la pressió fiscal és que la quota de l'IBI vagi baixant progressivament. Sobre el tema dels valors catastrals, els hi torno a dir el que ja els hi vaig explicar. La mostra que vostès han agafat no correspon a la mitja de tot el municipi de Sitges. Per tant, el que es calculi amb aquesta mostra no acabarà sent mai la mitjana del municipi, sinó que estarà esbiaixada cap als seus interessos. Sobre el tema 1, que hi ha moltes partides idèntiques, ja els hem comentat aquí, que el capítol 1 es manté, es congela, per tant, moltes de les partides que immensament en un pressupost són del capítol 1 sempre seran les mateixes. El tema de per què no quadra l'ingressat el 2013? Perquè és que no sabem el que ingressarem el 2013. És a dir, el problema és que realment fins a...
Sí, no se sabe, no.
És que jo, si sap el futur...
És que no es pot saber.
Sí, fins que no liquidem el pressupost no sabrem el que haguem ingressat de l'IBI. Per tant, és evident que no quadra perquè encara no se sap. Qualsevol dubte que tinguin, reitero, a la seva disposició per aclarir-ho.
Bàsicament, doncs, la Plataforma per uns Impostos i Serveis Justos entén que encara hi hauria possibilitat de collar una miqueta més la rebaixa en la pressió impositiva davant les xifres que s'han presentat per part de l'Ajuntament. En qualsevol cas, el regidor Jordi Mas Joan va deixar oberta la possibilitat de que en aquest període d'al·legacions i d'estudi encara es pugui afinar alguna mica més les coses. Eh?
Correcte, sí, va obrir la porta doncs això que properes reunions amb la Plataforma doncs per tal d'intentar modelar o acostar en algun sentit les posicions.
I un apunt per aquells que varen esperar fins al final, eren les 11 de la nit, el ple es va acabar sobtadament, l'alcalde va considerar, el que passa és que evidentment no totes les intervencions del públic es poden escoltar perquè no tothom agafa el micròfon i tot això tenia relació, almenys al final del ple, amb una intervenció de Carles Nicolàs amb anterioritat i al final del ple, en el decurs de la resposta que la regidora Elena Redondo feia
sí,
Carles
de fet,
Nicolàs.
De fet, el que va passar va ser que, per una banda, el senyor José María Lezaún, de Quinmar, i per una altra banda, Carles Nicolàs, de la taula del tercer sector, van fer sengles apreciacions al voltant de la regidora Elena Redondo, queixant-se, doncs, d'alguna part de la seva actuació. Aleshores, quan ja s'havia donat per acabat, perquè gairebé l'última de les respostes era la que acaben de sentir a càrrec de Jordi Mas, Elena Redondo li va demanar la paraula a l'alcalde i va voler contestar tant amb un com amb l'altre. I quan es va adreçar a Carles Nicolàs, el senyor Nicolàs no li va agradar el sentit o el to de la resposta d'Elena Redondo i aleshores la va mig increpar. No vam entendre exactament què li deia.
És a dir, va replicar sí, amb una frase que no va ser audible.
Però que en qualsevol cas l'alcalde no li va agafar, no li va agradar i va donar el ple per acabat i aquí es va acabar tot.
Doncs aquells que diguin, què va passar? Doncs va passar això, és a dir, una rèplica de Carles Nicolàs a la intervenció d'Elena Redondo responent a les intervencions anteriors va donar, diguem-ne, l'alcalde va entendre que el ple o la rèplica havia travessat una línia de respecte que no es podia permetre.
De fet, hi ha una qüestió bàsica en tot plegat. Les preguntes del públic són deferències, per entendre'ns, és a dir, ja no són part de l'acte, sinó que, aprofitant que està tot el ple reunit, doncs els ciutadans tenen dret, però per deferència de l'alcalde, tots els alcaldes que hi ha hagut fins ara doncs, han tingut aquesta... Això s'ha hagut de regular al llarg del temps i aquesta regulació ha vingut de diverses maneres. Ara la darrera de les regulacions ha estat que tots els ciutadans formulin correlativament les seves peticions i aleshores els regidors les contesten també de manera correlativa. Però això sí, per no pervertir el sentit final del que és el que ha de ser una qüestió, un prec o una pregunta formulada davant dels regidors, no es permet la rèplica per evitar doncs, entrar en debats que en molts casos serien estèrils i que serien més profitosos si tinguessin lloc en reunions posteriors o anteriors en aquest ple. Per tant, doncs, per evitar això, doncs, l'alcalde també té l'opció de treure les paraules i en aquest cas el que va fer doncs, perquè la cosa no s'encengués més és directament donar per acabat el ple.
Així va acabar el ple municipal per aquells que estessin atents i veiessin que bum, així de cop i volta d'una forma molt sobtada va finalitzar la sessió de ple municipal. 12:55. I aquí que també acabem el repàs al que va ser ahir el ple municipal de les ordenances fiscals i dels pressupostos. Els ho tornem a recordar. Equip de govern i PSC han acordat un pressupost municipal de 39.939.851 euros que contempla una rebaixa en la pressió fiscal i una major inversió en les àrees socials. Bàsicament, el titular seria aquest. Trobaran al migdia aquest debat d'ahir dividit en dues parts, la part d'ordenances fiscal i pressupostos i també la part de mocions i de precs i preguntes. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
A tots vostès, fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.